Bon dijous, són les 8. Comença el Supermatí. Bon dia, és dijous 25 de juny del 2026. A Albons ha sortit el sol quan hi faltaven 2 minuts per un quart de set i estan ara a una temperatura de 22 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui, entre altres qüestions, us explicarem que la Revetlla de Sant Joan ha deixat un total de 44 actuacions dels bombers de la Generalitat al Baix Empordà entre les 8 del vespre de dilluns i les 8 del matí de dimarts, i que el govern reserva 21 milions d'euros per millorar les carreteres del Baix Ter, i també que prop de 15.000 persones han passat pel Festival Ítaca Sant Joan durant 3 jornades a la Platja Gran de l'Estartit. A l'entrevista d'avui conversarem amb Josep Molines, alcalde de Bellcaire d'Empordà, sobre alguns temes d'actualitat del municipi. I com cada dijous, toca parlar de cinema i sèries, amb l'Ignasi Herbat, qui ens porta sempre les novetats tant de la gran pantalla com també de les plataformes. Això però serà d'aquí una estona. Abans, fer un cop d'ull als principals titulars aquest matí de dijous 25 de juny del 2026, aquí al Baix Empordà. Maria Alsina, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
La Revetlla de Sant Joan ha deixat un total de 44 actuacions dels bombers de la Generalitat al Baix Empordà entre les 8 del vespre de dilluns i les 8 del matí de dimarts.
La majoria dels avisos han estat relacionats amb incendis urbans, especialment focs de contenidors, en una nit marcada per les altes temperatures i l'elevat risc d'incendi.
Més de 3.200 estudiants han superat les proves d'accés a la universitat a les comarques gironines.
La nota mitjana dels exàmens ha estat de 6,428. La qualificació mitjana d'accés ha quedat en 7,099. L'expedient de batxillerat dels alumnes aprovats presenta una mitjana pròxima als 7,55 i la nota d'accés combina els resultats de batxillerat i els exàmens obligatoris.
Stop, Macroparc Eòlic Marí, ha qualificat de barbaritat i desgavell l'aval de l'Estat a la plataforma d'assaig PlenCat que es projecta a Roses, Maria.
El portaveu de l'entitat, Jordi Pontjoan, recela que la decisió d'impacte ambiental sigui favorable quan un estudi alertava que els aerogeneradors perjudicarien fins a 135 espècies vulnerables. Pontjoan subratlla, però, que encara hi ha marge per aturar el PlenCat tant per via administrativa com judicial. D'altra banda, el director de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, Jordi Puigcorbé, detalla que la DIA inclou mesures exigents, però també assumibles, que reforcen l'objectiu del PlenCat, desenvolupar de manera sostenible l'eòlica marina a casa nostra.
Berta Roura, bon dia.
Bon dia, Joan.
Les exportacions gironines cauen un 4,6% enguany per la davallada de les càrnies i de les farmacèutiques.
Les exportacions de les empreses gironines continuen a la baixa. A l'abril, les càrnies han reduït les vendes a l'exterior un 24% i les farmacèutiques més d'un 50%. Els aranzels de la Xina al port continuen afectant especialment el sector carni.
I seguim amb tu, Berta, perquè ens has d'explicar que el govern reserva 21 milions d'euros per millorar 3 carreteres del Baix Ter.
La Generalitat destinarà 21 milions d'euros al condicionament de les carreteres GI 633, 634 i 643 dins del nou Pla d'Infraestructures de Mobilitat. Tot i això, encara cal aclarir com s'integra aquesta inversió amb els prop de 50 milions d'euros anunciats al gener per modernitzar la xarxa viària del Baix Ter.
I prop de 15.000 persones han passat pel Festival Ítaca Sant Joan durant 3 jornades a la Platja Gran de l'Estartit, Maria.
La xifra manté el festival entre les grans cites musicals des de l'inici de l'estiu. L'organització valora de manera positiva la resposta del públic. L'edició anterior va assolir un rècord històric a moltes gràcies i aquest any el festival ha acabat consolidant el seu model i ha mantingut un volum elevat d'assistència.
Thank you. l'Espai Cuixart estrena un cicle d'art, música i gastronomia per commemorar el centenari de Modest Cuixart, Berta.
L'Espai Cuixart de Palafrugell posarà en marxa aquest estiu el cicle Accent Cuixart, una proposta que combinarà arts visuals, música en directe i gastronomia. El programa inclou 9 vetllades entre finals de juny i finals d'agost per celebrar el centenari del pintor Modest Cuixart.
I el cicle El Pati de Can Gil donarà el tret de sortida a la seva 8a edició el pròxim 26 de juny, és a dir, demà mateix.
La proposta combina poesia i música al Parc Amagat de Matajudai, que la iniciativa impulsada per l'editorial empordanesa Edicions Tremendes s'ha consolidat com una cita cultural singular al Baix Empordà.
I Foto Torroella commemora aquest 2026 els 25 anys de la seva activitat expositiva amb una exposició col·lectiva a la Capella de Sant Antoni de Torroella de Montgrí i la publicació d'un llibret commemoratiu, Maria.
L'entitat fa balanç d'un quart de segle dedicat a la difusió de la fotografia i la promoció de nous creadors. En una entrevista al Supermatí, el membre de Foto Torroella, Vicent Rovira, ha recordat que les exposicions van començar l'any 2001 al claustre de l'antic hospital de Torroella. Després de la pandèmia, l'activitat es va traslladar al Museu de la Mediterrània, on continua actualment.
Aquests són els principals titulars d'aquest matí de dijous aquí al Baix Empordà, uns titulars que us ampliarem d'aquí una estoneta al bloc informatiu del Supermatí, però és que més enllà de casa nostra també passen coses. I la notícia del dia ens arriba des de Veneçuela, on dos terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 sacsegen el país i deixen nombrosos morts i danys. Ja s'han confirmat 32 víctimes mortals i 700 ferits dels sismes, l'epicentre dels primers dels quals ha estat a 120 quilòmetres de Caracas. Així tot podria anar a molt més. I és que, segons la projecció del Servei Geològic dels Estats Units, els terratrèmols podrien deixar un balanç d'entre 10 i 100.000 morts. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha dit que es tracta d'una veritable tragèdia i ha declarat l'estat d'emergència. Els terratrèmols han deixat una escena desoladora, sobretot a la zona costanera de La Guaira, amb nombrosos edificis esfondrats. Pedro Sánchez acusa la dreta d'intentar donar una imatge de corrupció generalitzada que no existeix. Feijóo acusa el govern espanyol de corrupte sense el presumpte, Nogueras demana a Sánchez que s'aparti i Rufián qüestiona si el cap de l'executiu estava al cas de les activitats corruptes d'Avalos. La UDEF acusa Zapatero de tràfic d'influències il·lícit a Bolívia a favor d'un grup peruà. L'entorn de l'expresident del govern espanyol diu que va ser una consultoria del tot legal, mentre el PSOE qualifica d'escàndol majúscul que s'hagin fet públiques les agendes i les converses privades de Zapatero que no tenen res a veure amb el cas. França viu el dia més calorós mai registrat i el Regne Unit tanca escoles. A París es tanca la Torre Eiffel i es redueix l'horari del Louvre i el Mont Saint-Michel. Es desaconsellen les visites en previsió d'arribar als 40 graus a la capital francesa. I els bombers van donar ahir migdia per estabilitzar l'incendi de Sant Quirze Safaja, que va obligar a confinar la població durant unes hores, un confinament que també es va aixecar ahir mateix. El foc va obligar a confinar unes 600 persones durant gairebé 5 hores i va cremar unes 16 hectàrees de vegetació. I en clau esportiva, el Barça no pot seguir el ritme del València de Pedro Martínez, platòric campió de l'ACB 9 anys després. Un final amarg de la segona etapa de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, i és que Willy Hernán Gómez, la Provítola, Vesely i també probablement el capità Tomas Satoranski també s'han acomiadat del Palau. Són les 8 i 9 minuts aquest matí de dijous 25 de juny del 2026 aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. Fem un cop d'ullada a la previsió del temps. I és que avui la notícia en clau meteorològica és que ja no estem en onada de calor, però encara sí, hi haurà temperatures molt elevades. Després d'unes nits tropicals de mal dormir, la matinada d'avui ja ha estat una mica més fresca, especialment a l'interior, on les mínimes han baixat fins als 18 graus. A la costa s'ha quedat fregant els 20, però la diferència es notarà molt a les hores centrals del dia. Durant el matí el sol continuarà sent el protagonista, però ja no vindrà acompanyat d'aquella massa d'aire saharià tan pesat. Notareu també una atmosfera molt més neta i agradable. A la tarda entrarà d'aire més fresca quilòmetres que en alçada de les temperatures màximes patiran una davallada notable d'entre 4 i 6 graus respecte a les de dimarts i també d'ahir. Es morem en valors plenament primaverals o d'inici d'estiu, el que vindria a ser aquest finals de mes de juny, amb màximes de 24 o 25 graus a la costa i com a molt 27 o 28 a l'interior. Això sí, en alguns punts podrien arribar als 30 graus o fins i tot superar-los. El vent serà el gran responsable d'aquest canvi de temps i de neteja d'ambient, que és el vent de component nord. A partir del migdia, la tramuntana començarà a bufar amb una mica de ganes a la meitat nord de la comarca, amb ratxes moderades que podrien arribar als 30 o 40 km per hora al voltant del Montgrí. I nosaltres, aquí al Supermeti, quan són gairebé les 8 i 11 minuts del matí, farem una petita pausa per a la publicitat i de seguida hi tornem aquí en directe amb una entrevista. Avui amb l'alcalde de Bellcaire d'Empordà, Josep Molines, i també amb l'ampliació al bloc informatiu d'aquest programa dels titulars que hem avançat fa una estoneta, i també per acabar aquest supermatí amb Ignasi Arbat amb les principals novetats de sèries i pel·lícules d'aquesta setmana. Serà fins ara.
Supermatí. La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel, i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
Bloom.
Passen 2 minuts de 9:15. Tal com us hem explicat al començament del programa avui, tenim a l'entrevista del supermatí Josep Molines, alcalde de Bellcaire d'Empordà, per parlar una mica de l'actualitat del municipi, que té alguns temes d'importància a tractar. Abans de res, alcalde, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
No sé com va anar la revetlla a Sant Joan.
Doncs mira, va anar bé. En el nostre cas, la revetlla la fem molt senzilleta. Rebem des de fa 5 o 6 anys la flama del Canigó, deixem una rebuda, que ens permet després fer l'encesa de la foguera, i totes les persones que venen a acompanyar aquest petit acte doncs tenen una mica de copa i cava per fer una mica de revetlla, més una mica d'acompanyament musical, i tot això es fa allà a la pista esportiva, que com que hi ha local social, doncs després poden prendre alguna cosa. Molt senzill.
Fins fa no molts anys, Sant Joan era com l'inici de l'estiu, també de la temporada estival. Ja fa uns quants anys que la temporada d'estiu s'allarga més enllà dels mesos purament d'estiu. El Baix Empordà és una comarca molt turística, sobretot els pobles dels municipis de costa. Bellcaire d'Empordà, tot i quedar una mica més a l'interior, també rep alguna ramassa de turistes important durant l'estiu, o no es veu tant?
Sí, ho has explicat molt bé. Nosaltres aquí a Bellcaire d'Empordà no estem a la costa, però sí que som un poble de segona línia. De fet, estem ben bé 5-6 quilòmetres de l'Escala i de les platges d'Empúries, per tant, tot això fa que hi hagi una atracció important cap al nostre municipi. I ara, per exemple, en aquesta època, entre maig i juny, ja sobretot els caps de setmana, veiem un increment de persones que passen pel municipi. Les segones residències, que també en tenim unes quantes, veus que s'emplenen, més que pas a l'hivern, i sobretot després doncs, mesos de juliol, agost, setembre, sí que no et diria potser doblar el municipi, però gairebé. Passem d'uns 750 a 1.000, 1.100 persones diàriament aquí al poble. Vull dir que ho notem la veritat que molt.
Comentaves el cas de les segones residències. No sé si a partir de la pandèmia, en la implantació diguem-ne més generalitzada del teletreball, si també ha augmentat el cas de primeres residències, de noves primeres residències a Bellcaire, o no ho notem massa?
Sí que ho hem notat, Ho hem notat força. És veritat que abans de pandèmia hi havia molta segona residència d'això de només diumenges o dissabtes i diumenges, i arrel de la pandèmia, sobretot amb la implantació del teletreball, per exemple, hi ha moltes persones, que molts coneguts, que ara em diuen no, jo ara ja estic al poble 4 dies i em faig 3 a la ciutat, a Barcelona o d'on siguin. Vull dir que gairebé ara ja s'han assentat aquí al municipi, i això, la veritat, en aquest cas nosaltres n'estem contents, perquè al final el poble el que vol és que tingui vida, que hi hagi gent al dia a dia, pels comerços, que aquí a Bellcaire encara aguantem, per sort, hi ha forces comerços, ja tenim una mica de tot, local social, centre cívic, vull dir que necessitem gent no només al cap de setmana, sinó això, al dia a dia.
Vosaltres sou un micropoble, perquè no arribeu als 1.000 habitants com a municipi. Les reivindicacions constants d'aquests municipis com és Bellcaire d'Empordà, no sé si s'han traduït en accions o propostes concretes per part d'administracions superiors. No sé si us sentiu sovint el discurs des d'aquests municipis petits és que estan una mica abandonats per part de les administracions això superiors, Generalitat, Diputacions, etc. Us sentiu una mica així?
Bé, potser la paraula abandonat potser no l'utilitzaria, perquè sí que és cert que quan truquem o quan demanes una cita o quan demanes ajuda, sí que t'atenen moltes vegades. El que passa que quan et demanen o et diuen això ho has de fer d'aquesta manera, això ho has de fer d'aquesta altra, potser ens trobem que no tenim els recursos, no? Per exemple, ostres, doncs per fer això, redacta aquest projecte. I clar, en el nostre cas, per exemple, no tenim un tècnic, un arquitecte cada dia a l'Ajuntament, no? Tenim un arquitecte que ens ve 3-4 hores a la setmana, que ja té les feines del dia a dia normal i corrent que es troba en el municipi, o necessitem alguna cosa jurídica, no tenim advocat. En el nostre cas ara també tenim el problema de que ens hem quedat sense secretari. Doncs no, el gran problema de molts ajuntaments petits, que hi ha molt pocs secretaris i al final busquen llocs més grans, no, els secretaris, que potser estan econòmicament més ben pagats o bueno, busquen un objectiu de població d'això, de 15 a 20.000 habitants, pel motiu que sigui, i aquí doncs ens trobem aquests problemes, no? Sobretot problemes de burocràtics, que dic jo, de paperassa, de que no és el mateix tractar un Torroella, un l'Escala, un Girona, no? Aquestes viles o ciutats, que pas, com bé has comentat, els micropobles, que som els que som. L'alcalde, per exemple, al nostre cas, jo sóc mestre, no em dedico a estar aquí a l'Ajuntament a les 24 hores del dia. Bueno, realment no són 24-7, però ara mateix, mira, avui mateix sóc a l'escola aquest matí, si he d'atendre algú directament no ho podré fer fins al migdia. No? Vull dir que és complicat, a vegades.
En els últims mesos o setmanes hem vist com la Generalitat ha aprovat iniciatives per, entre altres, crear habitatge a municipis rurals i també per rehabilitar habitatges rurals ja existents. No sé si aquesta podria ser l'inici d'una de les solucions, problemes que podeu tenir també d'habitatge aquí a municipis com és Bellcaire d'Empordà.
Sí, estem contents que la Generalitat es posi a mirar aquests temes, sobretot urbanístics, perquè és veritat que tenim un greu problema amb l'habitatge. De fet, aquí a Bellcaire, per posar el nostre exemple, veiem com el jovent, que en tenim molt, no es pot quedar, no? O no pot assumir, o no pot adquirir un habitatge, o no pot pagar una segona residència, bueno, una casa que estigui en ruïna, perquè després no pot pagar la rehabilitació. Vull dir, ara ens hem d'estudiar bé aquestes noves normes que estan traient, perquè de veritat no ens els hem acabat de mirar encara, però sé que ens ajudaran, ens hem de mirar bé i espero i desitjo que en el cas de Bellcaire ho puguem veure reflectit en els propers anys. De fet, aquí també tenim un petit problema amb el POUM, que tenim un POUM propi, ja redactat del 2005-2006, però que és del moment de la bombolla immobiliària, i clar, ara tampoc no et venen aquí els grans constructors i et fan tota una superurbanització perquè els preus del maó, de tot, no? De la construcció varien dia a dia, no? Allò que diem, d'aquí 3 mesos els preus hauran pujat molt, no? Uh-huh. Llavors, els costa fer una inversió de clavegram, enllumenats, de les cases, i potser veuen més benefici en fer edificis i pisos, que aquí a Bellcaire, per exemple, la veritat no per seguir la línia de poble no és una línia que volem seguir, sinó que volem seguir habitatges, no habitatges grans de 400 metres quadrats, sinó habitatges unes casetes, perquè això, perquè el jovent i la gent d'aquí doncs s'hi pugui adquirir i s'hi pugui quedar a viure al poble.
Parlem ara d'un dels temes d'actualitat d'aquí del municipi, que són les escombraries, la gestió de residus, i és que en aquestes últimes setmanes hem rebut les queixes d'alguns autònoms que treballen i viuen a Bellcaire d'Empordà, però que no tenen un local establert com a tal, sinó que treballen des de casa com a autònom. I que aquests autònoms s'han sorprès en veure que la seva taxa d'escombraries a pagar és de 250 euros per persona, per autònom en aquest cas, tot i no tenir això un local com a tal i no generar residus més enllà dels propis de la seva residència habitual. No sé què ens pots explicar, quina és la problemàtica aquí, si s'ha posat en contacte també amb l'Ajuntament, què va fer l'Ajuntament en aquest cas, si es pot reduir aquesta taxa d'escombraries a autònoms, com està també la futura implantació de les zones d'àrees tancades al municipi?
Sí, és fàcil d'explicar. En aquest cas, primer, partim de la base que aquí a Bellcaire, des de fa molts i molts i molts anys, no s'han tocat taxes de cap tipus, ni IBIs, ni escombraries. Vull dir, venim de molts anys que realment no s'han pujat impostos, que això seria l'ideal per tothom, no? Que no es pugin mai els impostos, però en aquest cas, en el cas de la recollida d'escombraries, el que ens ha passat, no només a Bellcaire, sinó arreu de Catalunya, és que ha entrat una llei europea, que evidentment va a Europa, després va a l'Estat, després va a la Generalitat, i la Generalitat t'ho transmet a tu, no? I aquesta llei què indica? Indica que s'ha d'equiparar el cost del servei de recollida a les taxes dels veïns. En el cas de Bellcaire, què ens ha passat? Feia tant de temps que no es pujaven els impostos, que evidentment estaven molt baixes, la taxa, vale? Però llavors, a més, l'Ajuntament, i jo t'ho puc dir per experiència pròpia, perquè porto 7 anys a l'Ajuntament, 4 com a regidor i ara 3 aquí a l'alcaldia, que l'Ajuntament destinava uns diners a no poder, o sigui, a intentar no pujar les taxes a la gent, no? Per tant, per exemple, posaven 20.000 euros que ho repartim entre els veïns per no pujar aquest servei, no? Què ha passat? Que ara estem obligats a que no, que és el que ens diu aquesta llei. Llavors, en previsió d'això, nosaltres ja fa 2 anys vam fer una molt petita pujada d'un, crec que va ser un 12% de la taxa, vale? I la previsió era fer 12% aquell any i un més o menys un 30% ara, vale? Que és més o menys els càlculs que havíem fet. Però el que diem, no? La inflació, el cost del preu del quilo, de la tonelada de residus, s'ha incrementat moltíssim, però moltíssim és, poder 1.000%, moltíssim. què passa? Que aquests càlculs han hagut de ser una mica per sobre, llavors, evidentment, això, la taxa de recollida ha sigut una mica més alta per el que són els habitatges, val? I llavors, ja que estàvem revisant tot això, vam fer una revisió de tota la recollida del municipi. Això va incloure habitatges d'ús turístic, que aquí a Bellcaire en tenim molts, estem per sobre el percentatge normalitzat, que això també ens afecta, no? Al principi hem parlat de turisme, doncs un dels problemes que teníem aquí és que potser hi havia més turisme que pas gent que vivia al poble, no? Mm-hmm. Llavors vam revisar l'escut, no? Habitatges d'ús turístic, i també vam revisar, doncs això, els habitatges amb seus comercials, que n'hi havia molts, ens vam adonar que n'hi havia uns quants que pagaven, que ja els típics que ja coneixes, no? Els que tenen botiga a baix de la casa, i ja els veus, i aquests ja pagaven una taxa, val? Però n'hi havia moltíssims que no. Llavors hi va haver gent, que potser són aquests que s'han queixat, que durant molts anys poc es van queixar pas, no? Perquè pagaven zero, no? Si haguessin anat a altres poblacions, faria anys i anys que pagarien, no? Un impost. Aquí, evidentment, hauríem d'entrar a revisar si, per exemple, una gestoria genera el mateix residu que un altre tipus de negoci, no? Aquí és on haurem de filar prim, ara en un futur, que evidentment nosaltres com a municipi petit primer hem fet una taxa intermitja, val? Ni la més alta ni la més baixa, i ara potser en els següents anys intentarem discernir, no? Aquestes taxes. En aquest cas, la pregunta que m'has fet, no? Pujarà, baixarà? Doncs en funció del negoci. Que això ens hem fixat que hi ha municipis més grans, amb més recursos, que ho discerneixen, no? No és el mateix un que té una peluqueria amb el que té una gestoria, o el que té una farmàcia, no? O el que té un... No? Depèn del tipus de comerç o d'ús que... o de feina que estiguis fent de manera... o un paleta, no? Mm-hmm. Un paleta que vagi té el magatzem. No genera el mateix residu. L'ideal seria que poguéssim pesar els quilos que treu cada persona de casa, però això és impossible, no tenim els recursos per fer-ho, i per això es fa una taxa igualitària, en aquest cas, per tothom. Val? Llavors, què volia afegir? En el cas d'aquí a Bellcaire, sí que aquest increment de la taxa penja del Consell Comarcal, de la licitació del servei de recollida, i en el nostre cas comportarà, doncs, l'implementació de les àrees tancades, que les àrees tancades són petites mini-deixalleries, perquè ens entenguem, no? Igual que ara tenim els contenidors a diferents zones del poble i pots anar a tirar les escombraries fent tu com a persona la separació del plàstic, el paper, el vidre i tot, en qualsevol hora, doncs, serà el mateix, val? Però afegirem algun contenidor més, o sigui, es canviarà tot, s'afegeix algun contenidor tipus sociosanitari o un altre, i tindràs una targeta que t'identificarà com a veí. Val? Llavors, tu com a veí, o com a persona que té un negoci petit a l'habitatge, podràs anar a tirar en qualsevol hora el que tu necessitis tirar. I això estarà videovigilat. Val? Amb càmeres de vigilància, i t'has d'identificar, perquè ens trobem aquí a Bellcaire, jo m'agradaria, doncs, fer una petita crítica en aquest cas, que hi ha municipis propers que tenen el porta-a-porta, que llavors trobem gent de l'altre municipi que ve carregat amb el cotxe i escombraries i tot, i venen aquí a Bellcaire tirant-ho, perquè ara, no? Perquè no volen fer el porta-a-porta, perquè no els hi va bé el dilluns tirar l'orgànic, o... No? Això ens ho trobem. Uh-huh. Val? Llavors, en principi, cada municipi se n'ha d'ocupar de les seves coses. Val? Llavors, en el nostre cas, serà les àrees tancades, i aquesta licitació és per 10 anys. Per tant, durant aquests 10 anys, el preu i el cost ja està licitat, per tant, no te'l poden pujar. Per tant, el preu ha de ser aquest durant 10 anys. Per tant, apel·lo al futur que durant 10 anys no s'ha de tocar la taxa per incrementar-la. És a dir, hauria de mantenir-se estable, que això crec que és una bona notícia pel municipi.
Alcalde, ens hem quedat sense temps. Només li vull fer una ultimíssima pregunta. Queden menys d'un any per les eleccions municipals. No sé si ja ha decidit si es tornarà a presentar com a alcaldable aquí a Bellcaire d'Empordà.
Val, bona pregunta. La veritat que no ho tenia del tot clar fa potser un any enrere, perquè l'alcaldia d'un poble petit sembla que no, però porta moltes coses, has de ser una mica molt polivalent en tot, i màxim proper, que això m'agrada molt ser-ho. També tens molta desconeixença, però en el meu cas, ja ho dic obertament, que sí, que em torno a presentar, i de fet ja tinc un equip amb ganes i format, gent que continua del grup, la majoria de gent, i gent nova que incorporaré, que crec que poden ajudar-me o ajudar tot l'equip i el poble, doncs, a buscar millores i a tenir, doncs, un poble, doncs, actualitzat i el màxim d'activitats possibles, i bé, buscar, doncs, això, que sigui un puntal aquí a la comarca.
Doncs Josep Molines, alcalde de Bellcaire d'Empordà i també futur alcaldable a les eleccions municipals del 2027, gràcies per acompanyar-nos avui aquí una estoneta al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell per explicar-nos una mica l'actualitat d'un municipi petit com és Bellcaire, però també important, si més no, en una comarca tan àmplia com és el Baix Empordà. Alcalde, moltes gràcies i fins a propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
I nosaltres, quan passen 2 minuts de 9:15, ara sí, donem pas al bloc informatiu. I comencem aquest bloc informatiu, l'ampliació dels titulars, que us explicàvem fa una estoneta, explicant-vos que la Revetlla de Sant Joan ha deixat un total de 44 actuacions dels bombers de la Generalitat al Baix Empordà entre les 8 del vespre de dilluns i les 8 del matí de dimarts. La majoria dels avisos han estat relacionats amb incendis urbans, especialment focs de contenidors, en una any marcada per les altes temperatures i l'elevat risc d'incendi. Maria Alzina.
Segons les dades facilitades pels bombers, els efectius també han intervingut en 12 incendis de vegetació a la comarca. El Baix Empordà s'ha situat entre les comarques gironines amb més serveis relacionats amb aquest tipus de focs durant la revetlla. A banda dels incendis de vegetació durant la nit, també s'han registrat diversos serveis relacionats amb els focs en habitatge i un incendi de vehicle a Sant Feliu de Guíxols. Les incidències no han provocat afectacions de gran magnitud i els serveis d'emergència han pogut controlar-les ràpidament. Pel que fa a la mobilitat, els bombers també han intervingut en 4 accidents de trànsit a la comarca durant la nit de Sant Joan. D'altra banda, la policia local de Castell d'Aro, Platjaro i S'Agaró ha fet una valoració positiva de la revetlla. El cos destaca que no s'han registrat incidents greus, tot i que s'han produït algunes baralles lleus i s'han tramitat una quarantena de denúncies per infraccions de l'ordenança de civisme. En un control de trànsit efectuat a primera hora del matí, els agents han denunciat a 7 conductors, 6 dels quals per alcoholèmia positiva i per consum de drogues. A l'escala catalana, la revetlla ha generat 1.407 avisos a bombers, una xifra superior a la de l'any passat i marcada per la calor intensa i l'augment dels serveis relacionats amb focs de vegetació i incidents derivats de l'ús de petards i fogueres.
I més de 3.200 estudiants han superat les proves d'accés a la universitat a les comarques gironines. La nota mitjana dels exàmens ha estat de 6,42 i la qualificació mitjana d'accés ha quedat en 7,099. L'expedient de batxillerat dels alumnes aprovats presenta una mitjana pròxima al 7,5 i la nota d'accés combina els resultats del batxillerat i també dels exàmens obligatoris de la selectivitat, Maria Alzina.
L'expedient acadèmic aporta el 60% de resultat, la fase obligatòria el 40% restant. Aquesta fase inclou 5 exàmens i permet accedir als estudis universitaris. Un estudiant de Banyoles ha obtingut la millor qualificació de Catalunya. L'alumne estudia a l'Institut Pere Alsius i Torrent i ha aconseguit una nota de 9,90. La demarcació gironina també suma 2 resultats més destacats. Un correspon a un estudiant de Vidreres i l'altre a un altre alumne de Banyoles. Al conjunt de Catalunya, més de 33.000 estudiants han superat la fase obligatòria i la taxa d'aprovats arriba a prop del 96%. Gairebé 35.000 alumnes es van presentar a els exàmens. Uns 10.000 estudiants més només van participar en la fase voluntària. Aquesta fase voluntària permet millorar la nota d'admissió i també hi participen alumnes de batxillerat i cicles formatius de grau superior. Prop de 4.000 estudiants de batxillerat van superar alguna matèria i més de 3.000 alumnes de formació professional també van aprovar algun examen. La convocatòria ordinària va reunir prop de 250.000 exàmens. Els alumnes van fer proves de llengües, història, filosofia, ciències, arts i tecnologia, alemany i cor i tècnica vocal van registrar les mitjanes més altes. Les dues matèries van superar els 8 punts. Matemàtiques va presentar la mitjana més baixa. La nota general va quedar poc per sobre dels 4 punts. Geologia i ciències ambientals també va registrar un resultat pròxim als 5 punts. Llengua catalana i literatura va superar els 6 i llengua castellana i literatura va acostar-se als 7 punts. Anglès també va registrar una nota similar. Enguany 318 estudiants rebran una distinció del govern català. Tots han obtingut una qualificació igual o superior al 9. El grup inclou prop de 200 noies i més de 100 nois. El govern català així lliurarà un diploma acreditatiu a cada alumne. Els estudiants ja van poder consultar els resultats a través del portal universitari. Els alumnes sense revisió pendent podran descarregar la targeta definitiva el 29 de juny. Els estudiants amb revisió la tindran disponible el 7 de juliol. Aquest document permet formalitzar la matrícula després de l'assignació de la plaça. La preinscripció universitària continua oberta fins al 26 de juny. Durant aquest període, els estudiants poden modificar l'ordre de les seves preferències.
Stop Macroparc Eòlic Marí ha qualificat de barbaritat i desgavell l'aval de l'Estat a la plataforma d'assaig PlenCat que es projecta a Roses a l'Alt Empordà. El portaveu de l'entitat, Jordi Ponjoan, recela que la declaració d'impacte ambiental sigui favorable quan un estudi alertava que els aerogeneradors perjudicarien fins a 135 espècies vulnerables. Ponjoan subratlla, però, que encara hi ha marge per actuar al PlenCat, tant per via administrativa com també judicial. D'altra banda, el director de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, Jordi Puigcorbé, detalla que la DIA inclou mesures exigents però també assumibles que reforcen l'objectiu del PlenCat, que és desenvolupar de manera sostenible l'eòlica marina a casa nostra, Maria.
Cara i creu de la declaració ambiental favorable del PlenCat, que suposa tancar un tràmit administratiu cabdal perquè la futura plataforma d'assaig de l'eòlica marina a la Costa Brava tiri endavant. La cara la posa l'IREC, que és qui promou el projecte per instal·lar 3 aerogeneradors a la zona com a pas previ per als futurs parcs comercials. La creu la plataforma que des del minut zero s'ha oposat a la instal·lació de molins de vent flotant al Golf de Roses. El director de l'IREC ha aplaudit el vistiplau que el Ministeri per a la Transició Ecològica ha donat al PlenCat. Jordi Puigcorbé ha subratllat que la declaració ambiental favorable suposa un aval per al projecte, en què ja fa més de 2 anys que s'hi treballa i que involucra tant investigadors de l'Institut com altres col·laboradors externs. Tot i no entrar-hi en detall, entre d'altres perquè encara s'està estudiant el contingut de la DIA, Puigcorbé sí que ha avançat que la declaració s'acompanya de mesures ambientals exigents, però també assumibles que s'aniran treballant en els pròxims mesos i que abasten no tan sols la fase de construcció del PlenCat, sinó també l'operativa de la plataforma.
Ha sigut un projecte molt llarg, més de 2 anys, en el que han treballat investigadors de l'IREC i també altres col·laboradors externs. La declaració d'impacte ambiental ve acompanyada d'una sèrie de mesures que són assumibles, que anirem treballant al llarg dels properes setmanes i mesos, i apliquen no només a la fase de construcció del projecte, sinó també en la seva fase operativa. Són mesures exigents, que ens agraden molt, que van en línia de l'exigència i com de pioners el projecte PlenCat i sobretot reforcen l'objectiu primordial que és de PlenCat, que és a través de la recerca i la investigació desenvolupar d'una forma sostenible les energies renovables i l'eòlica marina a casa nostra, a Catalunya.
Per Estom Macroparc Eòlic Marí, però, la valoració de la DIA favorable és diametralment oposada. El seu portaveu, Jordi Ponjoan, assegura que, de fet, el que l'Estat hagi donat llum verd al projecte és una barbaritat i un desgavell, també perquè sobta que des de Madrid el Ministeri hagi emès una resolució favorable quan hi ha un estudi dut a terme per la Universitat de Girona i la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Institut de Ciències del Mar, que, entre d'altres, conclou que l'eòlica marina al Golf de Roses perjudicaria fins a 135 espècies vulnerables.
En espera d'estudiar què concreta la declaració, Ponjoan també creu que encara hi ha marge per aturar el PlenCat.
De fet, subratlla que encara s'han de respondre les al·legacions en contra de la plataforma d'assaig que han fet tant les entitats opositores com els ajuntaments que es veuran afectats per la línia elèctrica d'evacuació.
Per tant, tan important és el que es faci al mar, en aquest cas, doncs, surant, en forma de molins o en forma de com sigui, com també tota l'evacuació de la línia d'alta tensió que ha de passar doncs, per tots els pobles afectats, segons el projecte que es va mostrar i que tots els ajuntaments, evidentment, doncs, han fet les seves al·legacions pertinents. Per tant, no hi ha hagut contesta oficial, per tant, en principi, veurem exactament què significa doncs, aquest pas més que han avançat.
I no tan sols aquesta, sinó que Stop Macroparc també està pendent que es resolguin les al·legacions que l'entitat que va fer contra els plans d'ordenació de l'espai marítim demanant sotmetre'ls a una avaluació ambiental específica per demarcacions. El portaveu de Stop Macroparc també creu que encara hi ha marge per aturar tant el PlenCat com els futurs parcs comercials del Golf de Roses. De fet, estan convençuts que no es farà res d'entrada per via administrativa, però si cal, anant als tribunals a través de contenciosos o altres fórmules.
Les exportacions de les càrnies gironines cauen un 24% i les farmacèutiques redueixen a la meitat les seves vendes a l'exterior, Berta Roura.
les exportacions de les empreses gironines acumulen una caiguda del 4,6% durant els primers 4 mesos de l'any. Segons les dades del Ministeri d'Economia, el descens està marcat principalment per la davallada de les vendes exteriors del sector carni i de la indústria farmacèutica. Durant el mes d'abril, les exportacions de les càrnies gironines van disminuir un 24%, passant de 157 a 117 milions d'euros. El sector continua notant l'impacte dels aranzels que la Xina aplica a la carn de porc europea, fet que ha reduït notablement les vendes al mercat asiàtic. També les farmacèutiques han registrat una forta reculada. Les exportacions han caigut més d'un 50%, passant de 87 a 42 milions d'euros en només un any. La nota positiva la porten els fabricants de maquinària, que han incrementat les seves vendes a l'exterior prop d'un 24%, superant els 62 milions d'euros. Malgrat aquesta millora, el conjunt de les exportacions gironines va tancar l'abril amb una davallada del 2,6%, situant-se en 725 milions d'euros. França continua sent el principal mercat de les empreses gironines, seguida per Itàlia i Alemanya.
I el govern inclou 21 milions d'euros per millorar les carreteres GI-633, GI-634 i GI-643, mentre es manté la incògnita sobre el paquet global de 50 milions anunciat per al Baix Ter, Berta.
La Generalitat ha reservat 21 milions d'euros per millorar les carreteres GI-633, 634 i 643 que connecten diversos municipis del Gironès i del Baix Empordà. La inversió forma part del nou programa d'infraestructures de mobilitat, dotat amb 4.350 milions d'euros per als pròxims 10 anys. Les actuacions afecten alguns dels principals eixos viaris del Baix Ter, una zona que fa temps que reclama millores de seguretat i ampliacions a la xarxa viària. Tot i això, l'anunci genera dubtes sobre la relació entre aquesta partida i els prop de 50 milions d'euros que el govern va anunciar al gener per modernitzar les carreteres de la zona. Aquell paquet incluïa actuacions a les GI-633 i 634 entre Colomers i Verges, diversos trams de la GI-643, 642 i la C31 entre Ullà i Verges i l'anomenada antena sud de Torroella de Montgrí. La plataforma Prou Excuses Carreteres Segures al Baix Ter continua reclamant que es compleixin tots els compromisos adquirits i exigeix concreció sobre les inversions, els terminis i el calendari d'execució de les obres.
Prop de 15.000 persones han passat pel Festival Ítaca Sant Joan durant 3 jornades a la platja Gran de l'Estartit. La xifra manté el festival entre les grans cites musicals d'aquest inici d'estiu i l'organització valora de manera molt positiva la resposta del públic. L'edició anterior va assolir un rècord històric amb Boques Grasses i aquest any el festival ha consolidat el seu model i ha mantingut un volum elevat d'assistència, Maria.
La Revetlla de Sant Joan va tancar les 3 jornades de música amb 31 Fam, Cupido, Barri B, Venus i DJ Trapella. Venus va obrir la nit amb una proposta íntima. Cupido va continuar la festa amb les seves cançons més conegudes i 31 Fam va oferir un concert intens davant el públic de la platja. Barri B va presentar cançons del treball Infància Malcriada, Malcalibrada i DJ Trapella va tancar la jornada de matinada i va convertir la platja en una gran pista de ball. La nit també va incloure la tradicional foguera de Sant Joan, els petards, els coets i els focs artificials van il·luminar també el cel de l'Estartit. Un altre moment destacat va ser l'espectacle de drons, que n'hi havia aproximadament uns 500. Els drons van fer figures de llum per cobrir el cel davant les Illes Medes. L'organització el presenta com el muntatge més gran fet fins ara a la Costa Brava i l'espectacle s'ha convertit en un dels elements més singulars del festival. El Festival Ítaca també ha estrenat aquest any la proposta Ítaca Plaça. L'activitat va omplir el centre de l'Estartit dissabte al migdia. La proposta va combinar música i vermut en un espai obert. El festival vol mantenir aquest format en les futures edicions i l'objectiu és reforçar el vincle del municipi i ampliar les activitats fora del recinte principal. La programació també va incloure el comiat de temporal de The Love of Lesbian a les comarques gironines. També la meravellosa orquestra de l'Alcohol va tornar tornar al festival amb una actuació molt esperada i Carlos Ares va reforçar la seva projecció dins l'escena musical estatal. La Ludwig Band, el Revell de Calafresca i Dan Peralbo i el Comboi van completar el cartell del cap de setmana. Les actuacions van mostrar el bon moment de la música en català i el retorn de les guitarres. El codirector artístic del festival, Fran Arnau, ha destacat la confiança del públic. També ha defensat la qualitat de la programació, els preus populars i l'entorn de l'Estartit. El festival encara no ha acabat la seva 14a edició. La programació continuarà aquest divendres a la Pera amb la cantautora Anna Andreu i el diumenge 5 de juliol arribarà l'última parada a Calella de Palafrugell amb els Amics de les Arts.
Passen 2 minuts de 9:15. Ja sabeu que els dijous ens agrada parlar amb l'Ignasi Arbat, que ens porta sempre les novetats més destacades de tant sèries com pel·lícules, de la gran pantalla, dels cinemes, de les plataformes, una mica de tot, però que ens agrada ja, com sempre, saludar-lo a aquesta hora del matí. Ignasi, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Com va anar la Revetlla de Sant Joan?
Doncs bé, la Revetlla, bé, mira, veient gairebé com aquell que diu també, o amb la ressaca del capítol de què parlarem avui.
Doncs sí, començarem a parlar de, si et sembla, de La Casa del Drac, de la temporada 3, que ja la tenim a HBO Max. Posem el tràiler i ara en parlem.
Va, som-hi.
Son tiempos turbulentos.
Rhaenyra se acerca.
Què tal? Si l'has començat a veure, què et sembla?
Sí, doncs tenim aquesta tercera temporada que arriba després d'un any i mig, si no m'equivoco, que es va estrenar la segona. Recordem, és aquest spin-off de Joc de Trons que ens explica la història dels Targaryen gairebé 200 anys abans dels esdeveniments de Joc de Trons. I aquesta prequela ens explica tot un capítol molt important, que és la dansa de dracs, que és la guerra que va ocasionar la desaparició d'aquesta espècie, no? Que llavors amb l'altre spin-off que hem vist recentment, que està molt i molt bé, La Casa dels Set Regnes, El Cavaller dels Set Regnes, doncs és encara una mica més proper. Allà i els dracs ja són uns mites, no? I aquí, vaja, ens faltava veure un capítol que és el primer capítol de temporada que té olor també a últim capítol de temporada, perquè és el capítol en el qual s'hauria d'haver finalitzat la segona temporada, però se'ls hi van acabar els calés.
Ostres!
I sí, van dir, havien de fer 10 capítols, i van dir, mira, pressupost no donen per més, ja ens ho han gastat tot. I aleshores, aquest últim capítol el farem com el primer capítol de la tercera temporada.
Ostres, jo no sé si els fans de la sèrie això els va agradar o no ho sé, eh?
Bueno, ja t'ho dic, que no va agradar gens, perquè al final va ser molt anticlimàtic, perquè la temporada anava construint un clímax que també es van passar de clímax, no? Perquè 8 capítols de clímax també és una mica massa. Però sí. Vaja, no? Allò que havia el caliu de que venia la guerra, de que venia la guerra. I aleshores acabava la sèrie i la guerra ja la tenim aquí a tocar, saps? I dius, home, acabaves la temporada, tu creus que no em podies haver, doncs, allò acabat a dalt de tot? Bé, doncs ho han tingut aquí. Aquí, si diguéssim que ha començat ja la guerra més cruenta, i la veritat és que ens regala aquest primer capítol uns 30 minuts, si no exagero, de batalla naval.
Ostres.
Però brutal, o sigui, això és televisió, no ho oblidem, però és que és pur cinema. És a dir, tal com està, o sigui, està molt bé tècnicament i a més és molt important, és també té un punt com és propi de la sèrie, no? També de fer mal a l'espectador, de tensió, perquè també tu vas patint pels dracs,
sí,
vull dir, pels dracs i pels que munten els dracs i per uns personatges, alguns dels quals veus que estan actuant de manera malament, fins i tot els que són, diguéssim, el públic està d'acord, no? Perquè hi ha una batalla aquí pel tron entre una branca de la mateixa família, uns que els diem els verds, els altres són els negres, i tots tenen descendents, no? Una que seria la Rhaenyra, i llavors tenim l'altra banda, que serien l'altra branca Targaryen, no? I clar, això més o menys ja sabem com acabarà, perquè ja hi ha els llibres del Martin i doncs ja l'últim spin-off que és posterior a això, però hi han de passar moltes coses. Recordem que aquesta és la penúltima temporada, això no ho allargaran més del que toca, per tant, la quarta serà l'última i més o menys jo crec que recupera més les sensacions de la primera temporada. Almenys aquest primer capítol, no puc parlar més enllà, seran 8, un per setmana, vull dir que estarem tot l'estiu amb la Casa del Drac.
A veure si aquesta temporada gestionen millor el pressupost, com a mínim, i poden acabar-ho millor.
De moment ha començat molt bé, per tant, ens quedem amb això.
Doncs passem ara a la segona proposta que ens portes avui, que és Supergirl, que aquesta sí la podrem trobar als cinemes. Escoltem el tràiler i ara comentem.
Som-hi. Hola, solo llamaba para ver cuándo piensas volver. Me preocupa que no te acostumbres a esto. Si te pasas el día de planeta en planeta, cara, ¿cómo vas a tener amigos?
Bueno, ese es el tema, Clark. No tengo amigos.
Bueno, aquest Clark, ja podem dir que ara que és en Clark Kent, que és Superman, que apareix en una televisió en aquest tràiler, com pinta aquesta Supergirl?
Doncs això és un spin-off de la pel·lícula de Superman que vam tenir l'any passat, protagonitzada per la seva cosina, la Kara, que allà doncs, feia un petit paper al final de la pel·lícula i que venia doncs, a posar doncs, la punteta per el seu propi spin-off. Jo encara no l'he pogut veure, val? Perquè s'estrena tot just aquesta demà i sí que han sortit les primeres crítiques americanes i són bastant irregulars. Val? És a dir, segurament ens esperàvem un producte millor del que ens han dit les crítiques. Més que res perquè també es basa, en aquest cas, ja sabem que les adaptacions a còmic agafen la mitologia del personatge i fan la seva pròpia història. Mm-hmm. Però en aquest cas està basat en un còmic molt bo de Supergirl, que és un còmic que no té masses anys, que està escrit per Tom King i és molt bo. Aleshores, clar, entre que la història és molt bona i hi havia tota una sèrie de condicionants que dius, home, aquesta adaptació, més que una pel·lículeta més de superherois que no té gaire res de nou del que hem vist abans, doncs pot ser alguna cosa diferent. Sembla que és més de lo primer que del segon, finalment, no? Aleshores, bueno, sembla ser que tampoc la taquilla respondrà del tot com s'esperava la pel·lícula, que arriba, clar, és que arriba amb males dates. Entre clar. Toy Story 5, que ho clar, està patant, sí, sí. I la setmana que ve tenim els Minions, saps? I aquí sí. L'entrepà Supergirl que passarà totalment desapercebuda.
A més, no sé si és una percepció meva, això, Ignasi, però que aquesta era dels superherois en els cinemes, no sé si va una mica a la baixa després de que Marvel ja acabés l'etapa, diguéssim, daurada amb Capità Amèrica i companyia, que DC també intentés lluitar una mica amb Superman, Batman i companyia. No sé si va una mica a la baixa.
Sí, no. És a dir, sí, perquè la gent ja no compra veure coses que ja ha vist abans, val? Sí que compra pel·lícules d'esdeveniments, com Deadpool and Wolverine, o segurament com tindrem a final d'any Avengers Doomsday, i hi ha superherois que funcionen sempre. Batman i Spider-Man. Spider-Man, que s'estrena a finals de juliol, està esgotant ja les entrades de prevenda als Estats Units. Ja calculen una taquilla de 200 milions de dòlars pel que estan venent ja. O sigui, imagina't.
No, Déu-n'hi-do.
O sigui, per tant, sí i no, depèn de què i depèn... O sigui, no és com abans que tot funcionava. Mm-hmm. Aquest és el tema. O sigui, per funcionar ho has de fer molt bé o ser un tòtem com Batman o Spider-Man.
Doncs veurem com funciona aquesta Supergirl, que ja ens dius que no arriba en un bon moment, però veurem com funciona, que això en el cinema a vegades les prediccions i les crítiques poden anar cap a una banda i llavors la realitat és que al públic li encanta, o no, o potser a vegades sí que tenen raó. Passem ara a la tercera proposta, que és Obsession, que també la podem veure als cinemes. Escoltem el tràiler.
¿Has tonteado alguna vez con Nicky?
Voy a por chupitos.
Voy contigo. Si es tan importante para ti... Y sé que lo es. Dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
Nicky, espera, iba a preguntarte...
¿Qué?
Déjalo, se me ha olvidado.
Buenas noches.
Buenas noches, espera.
Veiem que és una mica una pel·lícula romàntica.
Sí i no. O sigui, és una pel·li de terror.
Ah, ostres!
Mira, aquesta la vaig veure al passat festival de cinema. Ja tot just arribarà en cinemes. Ja quan la vaig veure vaig dir, hòstia, això és diferent. Això serà un fenomen i pinta a pel·li de terror de l'any. I final, i ha estat així, això porta un mes estrenant-se, sí, es va estrenar als Estats Units fa cosa d'un mes, mes i mig. Ha estat un fenomen a taquilla perquè la pel·lícula ha estat d'un cost de no arriba al milió de dòlars i en porta recaptats més de 300 als Estats Units. Imagina't, ha multiplicat per 300 el seu pressupost. Això és extraordinari.
Sí, sí.
I la pel·lícula, o sigui, converteix o porta els registres de la comèdia romàntica al terror. És a dir, en aquest cas tens dos joves protagonistes que treballen en una botiga de música. Ell està enamorat d'ella, però saps aquella cosa que tu t'olores que... Si ella es declara, ella li dirà que com amics. Vale?
Mm, sí.
I ell s'ho tem, això. Aleshores, no acaba de donar el primer pas. I què fa abans de donar el primer pas? Va a una botiga d'aquestes tipus gremlins, no? De coses així bastant estranyes, i compra un objecte que et concedeix algun desig. Aleshores, tu agafes aquest objecte, l'has de trencar i has de formular el desig que vol. Quin desig formularà? Doncs que la seva companya s'enamori d'ell. Però, clar, allò de... Vigila amb el que desitges perquè es pot fer realitat, doncs just això. La pel·lícula es diu Obsession, no per altra cosa, sinó perquè és veritat, sí, s'enamorarà d'ell amb efecte immediat, però es convertirà en una obsessió absolutament malaltissa. I la pel·lícula és fosca, truculenta, plena de moments incòmodes. No és una pel·li de terror de fantasmes, sinó que, saps, te porta el terror a lo quotidià i com la persona amb la qual dorms pot ser la cosa més creepy del món. La pel·li està molt i molt bé. És una de les, jo crec, la pel·li de terror de l'any i que s'ha de veure.
Doncs que la vegin altra gent, perquè a mi les pel·lícules de terror no m'agraden gens. O sigui, que qui li agradi de les pel·lícules de terror, que hi vagin, jo ja et dic que però, no hi aniré, però
no
bé.
És un terror de sustos ni d'això, eh?
Bueno, no sé.
És diferent, sí, sí, però bueno, té imatges d'aquelles guais.
No sé si m'acabes de convèncer. Deixo ara, res, mig minutat perquè em comentis l'última proposta del dia, d'aquest dijous, que és Letres robades. Et poso, res, 5 segons del tràiler i em comentes que ens estem quedant sense temps. Gràcies.
Mira, solo es el principio, pero es este rollo.
D'entrada, al tràiler ja veiem a Paul Rudd.
Sí, exacte. Això és una pel·lícula dirigida per John Carney, que és un director que ha fet moltes pel·lícules en temes musicals. Banging Again, també té Sing Street, Once... És un molt bon director i domina molt aquest tema. I en aquest cas, el Paul Rudd, que és el protagonista, doncs és un d'aquests músics que toca en casaments i... coneix una estrella en un casament que hi va de convidat d'una antiga boy band. Entre tots dos congenien una mica, no? Allò que fan, doncs, entre algun porro i alguna cervesa, comencen a composar i a fer alguna coseta i se separen, no? L'altre se'n torna a Los Angeles i ell continua fent casaments. De cop i volta el tio descobreix...
Ignasi, hauria d'anar tancant Ignasi.
Pues ja està, li ha robat una cançó i a partir d'aquí no dic res més. Vinga, doncs, endavant.
Moltes gràcies, Ignasi, un dijous més. Ens escoltem la setmana que ve, que vagi molt bé.
Va, adéu-siau.
I nosaltres ho deixem aquí, un dijous més, i tornem demà a les 8 del matí al Supermatí. Adéu-siau.